Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La nostra ubicació, en aquest cas...
O sigui, hi ha peticions per saber la informació sobre el que has baixat tu, on, des d'on has baixat tu, per exemple, des del lloc on tu has baixat. És a dir, això geolocalitza?
Això geolocalitza també. Està enviant també les nostres coordenades també cap a diferents proveïdors.
Saps a quins proveïdors de quins països, per exemple? Això ho pots veure?
Sí, 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 ho podem veure. De fet...
Aviam. Mora meva.
Però, bueno, ara mirem, per exemple, aquesta que vale, també sí? Mateix ha enviat, per exemple, informació de la Wi-Fi. Quina és la nostra IP de la Wi-Fi, la potència de la senyal i quines aplicacions tenim instal·lades també a la tablet. Un llistat... Mira, tota...
Perdona, un moment. A l'empresa d'aquest joc de nens...
Correcte.
Acaba de saber les aplicacions que tu al teu iPad tens connectada?
Correcte. Li estem enviant tota aquella informació. Sense fer res, encara jo no he obert el joc, només he fet clic en el joc, no he començat a jugar, i ja estan enviant... doncs centenars de peticions a diferents proveïdors a la informació com aquesta. Quines aplicacions tinc instal·lades al meu mòbil, no?
Una pregunta. A vegades ens baixem una aplicació perquè ens sembla que ens pot ser d'utilitat o pot ser interessant, de seguida veus que no i de seguida veus que potser és de pagament i després te la desinstal·les. Només el fet de baixar-la, un moment, encara que al cap de 5 minuts l'eliminis, ja li estem donant a aquesta empresa tota aquesta informació també?
Depèn. Normalment no. Normalment quan desinstal·lem l'aplicació no se li envia, a no ser que aquella aplicació faci alguna cosa més. No només envia aquestes dades, sinó que fa és infectar el nostre tablet i a partir d'aquí podria continuar enviant informació de la
però
nostra
si
tablet.
Entres el primer cop ja ha enviat aquesta informació de totes les,
correcte,
totes les 140 PPs que jo tinc instal·lades.
Que si jo, només que jo me la baixi encara que l'obri
sí, la informació ja està enviada.
Aquesta informació ja està enviada.
I un cop està enviada, ja o sigui, no li enviarà més. Però
ja sap que tens un iPhone 10, que tens el Twitter, que tens no sé què.
O inclús hi ha aplicacions que envia també l'agenda de contactes, els teus contactes amb telèfon i...
Com?
Amb tota l'agenda de contactes telèfon i l'envia a un tercer.
Com?
Sí.
És que totes aquestes que demanen accés a la gent de contactes, jo sempre els dic que no.
No, jo també, però
no, te lo ponemos fácil, pues no. No tindràs accés.
Hem de revisar molt bé. Primer, d'on baixem aquesta aplicació? No la podem baixar de qualsevol lloc, en principi del market oficial, no? Però tot i així, els que colen aplicacions fraudulentes o malicioses també en el market. Llavors, hem de fixar-nos també en quantes descargues té, una aplicació que té poques descargues, hauríem de desconfiar. No hem de descarregar de qualsevol lloc que ens passa i instal·lat aquella aplicació. Si no la necessitem, no la instal·lem. I això que deia, hi ha aplicacions, per exemple, que diuen, mira, per saber qui t'està trucant, no? Surt a la pantalla, doncs qui és, no? Com s'alimenta aquella aplicació? Com sí, sap qui és qui està trucant? Tu t'instal·les aquella aplicació en el teu mòbil, fa la teva gent de contactes, la pugen als seus servidors. Tu, l'altre, tapa milions de persones. Llavors, té l'agenda de moltíssimes persones i quan hi ha un número que truca des d'aquella base de dades, que té registrat a la seva base de dades, naturalment donarà informació de qui hi ha el nom de la persona o la seva fotografia o el que sigui. Informació que nosaltres ja tenim, que hem compartit, que potser nosaltres
clar,
no potser, som
ara comencem a entendre el fet que moltes vegades quan tu dius, escolta'm, si acabo de parlar ara de matalassos i m'ha sortit una oferta de matalassos, és perquè probablement fa 2 dies o 10 o 50 tu vas buscar alguna cosa, algun matalàs o alguna cosa, i allò té una memòria, i aquesta memòria quan parles de matalassos t'apareix allà.
Sí, ens coneixen millor que nosaltres, recopilen tantes milers de paràmetres de dades de cada persona que poden fer un perfilat super concret, super exacte, saben si ens envia una un divendres a la tarda, a les 7 de la tarda, saben que aquella hora és la millor perquè podem comprar a Amazon o on sigui, no? I o sigui, tot està molt dirigit, no és casualitat.
Val, volies fer una cosa amb la cara.
Sí.
Amb l'ordinador, tu recomanes que els ordinadors o pantalles que tinguin càmera les tapem?
Sí, tot el que sigui.
Tu la tens tapada, Neus?
Sí. Millor que millor.
L'encenc quan tinc la conferència i a l'iPad, per exemple, està tapada permanentment.
Molt bé.
Tu també, David?
Et dic una cosa, sí. Saps qui la va tapar? Sí, el meu fill, la de l'iPad.
En sèrio?
Sí.
Pues jo no els atinc tapades.
Perquè els hi van explicar a classe que s'ha dit.
Molt bonica, els tàquers, sí, que et poses allà tranquil·lament supercòmode i anul·les tot.
Sí, és curiós.
Bueno, que posa
sí, és... Perquè, bueno, tu també estàs d'acord, no, Vicent?
Correcte, sí, sí. De fet, això va
un...
Va sortir també... Va tornar a posar de moda perquè el Mark Zuckerberg, el cap de Facebook, també ho fa, no? I van sortir fotografies on es veia el seu ordinador, tapa la càmera, el seu mòbil...
Curiós, també, això, que el Mark Zuckerberg tapa la seva càmera. Bueno, aviam, llavors, tu... Anem a veure, sí.
Sí, per exemple, això sí que ho podem provar... Tot
ho podem provar a casa, això, eh?
Sí, 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 qualsevol ara mateix...
Val, ara mateix, que agafi el mòbil, que està a casa, i que tregui la tapa de la...
Correcte, ara farem una foto. Què és el que vull simular? El que farem és... Imaginem que les nostres dades no només és la informació que nosaltres facilitem en un formulari, no? O el nostre comportament. Les nostres dades també són el que som, no? Les nostres dades biomètriques, no? Per exemple, què passaria si nosaltres anem pel carrer i, o en el metro, en el tren, en un partit, i algú ens fa una foto? Només fent-ho, si ens fa una foto, té les nostres dades, i aplicant reconeixement facial pot descobrir tot sobre la nostra vida, no?
Com?
I... fem una prova. I això és molt fàcil.
Ho pot provar tothom ara o no?
Ho pot provar tothom ara mateix.
Vale. Què és fer? Què és obrir la càmera del mòbil... Ai, perdó, del mòbil.
Jo ho faré des del portàtil, però...
Es pot fer des del mòbil, també?
La tablet, el mòbil...
Ah, vale, des del mòbil. És a dir, el mòbil o el tablet, sí?
Correcte, entrem en un site, un servei, que es diu Pimi Eyes, pimelles.com.
Espera un segon, que vaig a mirar. Sí, Pimeyes, d'ulls, pimeyes.com.
Correcte.
Val, perfecte. Entrem a pimeyes.com amb Y.
I aquí, hi ha un... És de pagament, normalment tot paga, però bueno, hi ha una versió, aquesta gratuïta, que vam provar ara mateix, que és la que provarem ara mateix, farem, és molt fàcil. Sí. Surt aquí un formulari, aquí surt un subir fotos, podem pujar una foto que ja tinguem, o fem una foto nosaltres.
Vale. Fas una foto tu?
Farem una foto jo, mira. Vale. Diré que...
carregui ara.
Carregui la foto i ara, mira, surt aquí una imatge perquè em posi davant. Fer una foto de la meva cara. A veure,
vale, perfecte, a veure. Ja està.
I ara està processant. Què és el
està processant.
Aquesta empresa el que té és molts...
sí.
Ha fet una recopilació massiva de cares, de persones, de xarxes socials, de tot arreu. I ara, aquí
ha sortit una quantitat de cares d'ell, del Vicenç, a tot arreu. Vale?
No, no és que sigui la mateixa foto, són fotos meves...
Que ha trobat?
Que ha trobat en internet, i de fet tenim el link aquí, podem anar a veure. Clar, què passa? Aquí hi ha fotos de meves xarxes socials, xarxes de blogs, de notícies, de foros, de sites que jo tingui, o això qualsevol, eh? Inclús fotos antigues que no... mira, una foto aquí de RAC.
Sí? Perdona, però això vol dir que també... Ah, clar, ha de ser teva fet al moment, perquè ens entenguem la foto.
No.
O pot penjar una foto del David Fernández, perquè ens entenguem. Ah, podries penjar-la, eh?
Sí, puc agafar una foto d'aquí.
Vale. I llavors què surt aquí? Totes les fotos que hi ha que puguis trobar.
Surt sites on surt aquella persona. Publicacions on surt aquella persona.
La foto identificada.
Encara que surti amb mascareta...
Per tant, vol dir que totes les fotos que penges... A l'àlbum és...
O sigui, aquest software està buscant tota l'estona i està indexant.
Correcte, està indexant fotografies de totes les persones, de tot el món. Hi ha empreses que es dediquen a això, a recopilar, navegar per totes les xarxes socials, per blogs, agafen fotos, d'allà es treuen les cares i de cada cara fan com una... aplicant un algoritme, una forma matemàtica, pensem que fan com una matrícula, un codi d'aquella... I ara, quan nosaltres pugem una fotografia, mira aquest codi. Aplica el mateix algoritme i dona un codi i mira a veure on està aquella persona.
On està?
On està? On sí, en internet. On
vale,
està,
sí.
I a partir d'aquí, doncs, podem veure si surten una xarxa social, si surten un blog, en un... i podem investigar tota la vida d'aquella persona.
Que tingui presència a xarxes, clar, o que algú l'hagi posat a xarxes.
O que algú l'hagi posat. Però avui en dia, bueno, pràcticament tothom estem a...
I llavors això també és el que s'utilitza després per vendre la informació de la persona a les empreses a nivell comercial.
Correcte,
a través de la imatge.
Tot això, també, que nosaltres estem, quan hem pujat la foto, hi havia un missatge que accepta els termes i condicions...
I la gent tendeix a dir acceptar.
Tu acceptes, tu vols el servei, tu...
Clar, efectivament.
Bueno, és que, a veure una cosa, és que l'acceptar aquest... i està fet perquè acceptis sense llegir-t'ho. No només els tramposos aquests. Si tu te'n vas a, jo què sé, a la web de l'Agència Tributària o del Cadastre o del Col·legi de Registradors...
Sí, el primer que et fan fer és acceptar.
I en 6 pàgines sí. que és impossible de llegir. Sí. O sigui, hauries de dedicar una vida a llegir totes aquestes coses.
Bueno, i vull dir
que hi ha una trampa de partida. Posi'm els 5 punts clau. Digui, miri, aquesta cosa, agafarem el seu mail i entrarà a base de dades. I està d'acord?
Perdó, llavors... tenim la sentència d'Alves. Mar Poyato, aviam, ara ho sabrem. Mar, què tal?
Doncs sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves a 4 anys i 6 mesos de presó per agressió sexual. El tribunal de la secció 21 li imposa més 5 anys de llibertat vigilada, allunyament i incomunicació de la víctima durant 9 anys i 6 mesos, així com una indemnització de 150.000 euros i el pagament de les despeses de tot el procediment judicial. La sentència considera que ha quedat acreditat que la víctima no va consentir aquesta relació sexual i que existeixen elements de prova, a més del testimoni de la denunciant, per entendre provada que sí que és una violació. Recordem, però, que la petició tant de la Fiscalia era de 9 anys de presó, de l'acusació particular era de 12 anys de presó i el tribunal condemna a Dani Alves a 4 anys i 6 mesos de presó per haver violat una noia a la discoteca Sutton de Barcelona.
Per tant, torno a repetir, sisplau, així ens ho apuntarem.
Torno a repetir. És una condemna de 4 anys i 6 mesos de presó. 5 anys de llibertat vigilada, allunyament i incomunicació de la víctima durant 9 anys i 6 mesos, així com una indemnització de 150.000 euros i el pagament de les costes del judici. Recordem que ja va pagar una fiança per assegurar que podria indemnitzar la víctima en cas de condemna. El que considera la sentència és que ha quedat acreditat que hi va haver violació.
Val, primera història. Crec que, pel que tinc entès és pel cap baix. Pel cap baix estem sabent que és una sentència per la zona baixa. Val? Per la zona baixa, primera. Sí. Segona, que ja ha complert un any de presó. Per tant, dels 4 i mig va a 3 i mig. Però, a més, no oblidem una altra cosa, que és que molt probablement, amb la meitat de la condemna, ja surts al carrer. Pots sortir al carrer. Per tant, vol dir que a final d'any ja podria sortir al carrer.
Llavors tindrà... Sí, llavors, durant 5 anys haurà d'estar en llibertat vigilada. Un cop hagi complert la condemna, són 5 anys de llibertat vigilada.
Acabem de rebre la sentència que ara... D'ara seguida, sí. Perdona, Marc, de seguida... Espera, que acabo de saber una altra notícia que no té res a veure amb el Casalves, que publica el diari Opones, que també és molt interessant i no té res a veure amb això, però que em sembla molt, molt, molt interessant i que també canvia el curs de les coses, i és que la Fiscalia acaba de rebutjar que el Tribunal Suprem investigui a Puigdemont i diu que García Castellón es basa només en conjectures. Ximpum! Ximpum! Això canvia tot, ara... Quina pròxima hora se'ns presenta aquí. Aviam, primer, hauríem de buscar algú que ens digui, que sàpiga el codi penal i que ens digui, sisplau, redacció, la sentència Dani Alves, que significa efectes pràctics, perquè ara estem fent, nosaltres també estem fent, com García Castellón, conjectures. El que sí que creiem que vol dir, que, el que sí que es pot dir és que la pena és... va... a la part baixa de la sentència, de la petició, per exemple, de la Fiscalia, per tant, va a la part baixa, que Dani Alves es pot donar, no sé si per satisfet, perquè són 4 anys i mig, però pel que podria haver estat, es podria estar de, bastant, bastant content, i la segona notícia, repeteixo, és que García Castellón ja no rep la castanya per part de Suïssa, sinó que qui rep la castanya ara ja també és de la pròpia Fiscalia, que diu que no s'ha d'investigar en cap cas a Puigdemont pel cas Tsunami Democràtic.
Em pregunto una cosa, a la Mar.
Sí, Mar.
Pel tipus de delicte que hi ha, quin era l'interval mínim màxim de pena que podia haver-hi? Era de 4 a 12? Per dir...
Perdona, Pere, és que no té...
Disculpa, dic no, no que pel tipus bé, de delicte pel que ha estat condemnat, quin era l'interval mínim i màxim? De 4 a 12, per exemple, jo parlo ara molt de memòria. per fer-nos una idea de com de saber ha estat el...
De quin és el mínim.
Sí, exacte.
Quin és
el que va demanar la fiscalia, 12. El que va demanar la fiscalia, dius, eh?
No, no, no.
Fiscalia 9 sí, i la fiscalia 12.
Sí, 12. Però quin és el nombre les... de... Bueno, el mínim que... de condemna per una agressió sexual.
El que hi ha una cosa que no entenc gaire aquí, perdonem, Mar, és que el tribunal sí. considera aprovat que l'acusat va agafar bruscament a la denunciant, la va tirar per terra i, evitant que pogués moure's, la va penetrar vaginalment, malgrat que la denunciant deia que no, que volia marxar. I entén que amb això es compleix sí. el tipus d'absència de consentiment amb ús de la violència i amb excés carnal. També determina que no se li pot aplicar l'atenuant d'embriaguesa. Sí que aplica l'atenuant de reparació del dany pel pagament dels 150.000 euros. Costa d'entendre que amb aquest relat dels fets la sentència sigui relativament baixa.
És que és això el que estava preguntant, és sí. què diu la llei, el Codi Penal, el nou, la reforma, el no sé quin de dir-los, d'interval mínim i màxim. Això és el que estic intentant aclarir.
O sigui, la violació és entre 4 i 12 anys. Et refereixes a això?
No s'ha respost.
Aquesta és la resposta que ens ha de donar l'expert.
Buscarem un expert.
De 6 a 12 anys.
Llavors, clar, de 6 a 12 anys.
Una cosa no quadra aquí.
Sí, sí, alguna cosa va... Sí, sí.
Llavors, clar, és que a més és això, que també, segons la sentència, li donen plena credibilitat al que va declarar la víctima, que diu ha aconseguit la convicció sobre els fets en haver valorat positivament la declaració testifical. Els magistrats consideren que en el nucli essencial de la seva declaració de la víctima ha estat coherent i especialment persistent, no només durant tota la instrucció de la causa, sinó també al judici. Sí, per tant, tenint en compte tot aquest relat, costa de creure com han arribat.
Diu, mira, ara diu, perdona, perdona, Mar.
La lletra petita.
Mardam, de 4 a 12, diu.
De 4 a 12 per violació i si és amb violència de 6 a 12.
Per tant, si són 4 anys i mig no considera provada la violència el jutge.
Però no diu que sí.
Sí, bueno, la sentència diu el que diu.
O l'atenua per l'ua la fiança.
Ah, clar, l'atenua
per l'ua la fiança.
L'atenuant és aquest any i mig.
Però no ho sé, no l'he llegida, parla així, és complicat.
Val, escolteu una cosa.
La meva pregunta, mala idea, és si l'autor d'aquesta violació no hagués sigut Dani Alves i hagués sigut un arreplegat, la sentència hagués sigut la mateixa?
És una gran pregunta, però això, clar, des del punt de vista penal no té... Anem a acabar ja amb el Vicenç Aguilera. Això el que acabes de demostrar és que amb la cara es pot, amb la nostra cara, quan pengem una fotografia a Instagram nostra, vol dir que estem poden saber el que volen de nosaltres i quants milers de fotografies tenim penjades pel món, no?
Correcte, i no només...
O sigui, qualsevol pot fer un àlbum de fotos nostre.
Totalment, totalment. I si identifiquen una foto a Instagram vol dir que també pot mapejar-nos també amb altres xarxes socials, amb altres sites i fer aquest àlbum en global, no?
I lo de l'Iris?
I lo de l'Iris, doncs encara més complicat, no? Perquè aquestes dades encara són... Aquestes dades són més sensibles, no? Perquè són dades que són permanents, que no podem modificar en el pas del temps. Llavors, això vol dir que si algú, aquesta empresa que està recopilant dades, s'ofreix qualsevol tipus de filtració, d'atac, algú d'alguna manera agafa aquella informació, doncs es podria suplantar i no hi ha cap manera de tirar-lo enrere.
Déu-n'hi-do. Vicenç Aguilera, gràcies per acompanyar-nos una vegada més, un dia més.
Bé, a vosaltres.
I fins molt aviat. 10 i 17 minuts, d'aquí uns moments, amb el tema del Dani Alves, ara... La Isabel Lleuger, que és també abogada, diu, t'ho dirà millor en Melero, que és que estem buscant, però la reparació del dany rebaixa bastant la pena de presó, que és el que comentàvem. La reparació del dany rebaixa la pena de presó, per això 4 anys i mig, per això em sorprèn molt que llegint la sentència la pena, és a dir, la sentència diu, l'explicació dels fets que fa el tribunal, que fa el jutge, té poc a veure amb la sentència. M'explico?
Sí.
M'explico? Val, un segon, un moment, i tornem, i ens entrem en el cas de Dani Alves, però atenció que tenim un altre tema obert, que aviam, és a dir, perquè ho tinguem també clar, el tema del que publica el diari Oponessa, que és el tema de que la fiscalia diu que Tururut Violes, però que amb el tema del Tururut Violes hi ha una cosa que es pot enganxar aquí, que és que De fet, són les 8 acusacions particulars que té García Castellón. Aquest és un problema, perdó, que té a favor del Suprem, tot i que García Castellón, amb l'àudio que hem tirat aquest matí de l'època pretèrita, el que demostra és que va mentir, ergo va prevaricar. O sigui, és una mena de prevaricació. Una mica de prevaricació. De les 10 i 19 minuts, deixeu un moment a la publicitat i de seguida entrem tema Dani Alves i entrem amb el tema de que avança el diari Oponés. Repeteixo, de que la Fiscalia diu que res de Puigdemont i que García Castelló no té la raó. Un segon.
RAC 1. Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Space de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. Visita a Manresa la col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC més 1 Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe, RAC 1.
Dormir en tu boca, me muero por...
No em treu una cançó, tio.
Ara ja
vinga,
vinga.
Vale, Marc.
Molt bé. A banda que et sempre regal la teva dignitat poètica.
Prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
RAC 1. Tots som 1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
el perquè de tot plegat.
Per cert, TV23 diu la Isabel Lleuger que ella és filòloga hispànica, experta en relacions internacionals i compliance penal. Queda clar que no. Com està casada amb el Carles Monguilot, fa que sigui l'advocada. I no. Són les 24 minuts. Recordem, primera, i ja tenim dues notícies damunt de la taula. La primera és que ja tenim sentència a Dani Alves. És una sentència que va per la part baixa del que seria la sentència, 4 anys i mig per violació. Recordem que l'acusació en demanava entre 9 i 12 pel futbolista, entre 9 i 12, i al final ha estat 4 anys i mig, dels quals una ja l'ha passat a la presó, i que per ell ha estat un atenuant el fet de la reparació del dany del pagament dels 150.000 euros, que també t'està dient aquesta sentència que el qui és ric té més facilitats que el que no ho és. No, sí, sí. També t'ho està dient aquesta sentència. Ara de seguida la valorarem amb algú que en sap i que ho pot valorar a partir de la sentència que ja ha sortit. Però primer, aquesta és la primera notícia. Alguna novetat des de l'Audiència de Barcelona, Mar Poyato?
Doncs de moment no estem esperant que surti l'advocada de Dani Alves, Inés Guardiola, que sí que hi era en aquesta vista on s'ha comunicat la sentència. Recordem que l'advocada de la víctima no hi és, deu estar amb ella, acompanyant-la en aquests moments, però sí que hi ha algú de l'equip de la defensa. Per tant, esperem la sortida dels equips, dels lletrats, perquè ens valorin aquesta sentència que ens ha deixat aquí. Això sí, una mica sorpresos a tots.
La segona notícia l'ha publicat en exclusiva el Diario, que és que el dictamen definitiu de la Fiscalia suposa a que el Tribunal Suprem investigui a Carles Puigdemont pel cas del Tsunami Democràtic. L'informe que ha fet la fiscal de l'alt tribunal, Ángeles Sánchez Conde, considera que no existeix indicis per implicar Puigdemont en la fundació o planificació de les accions de la plataforma que va liderar l'any 2019 les protestes contra la sentència del procés i considera que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, es basa en conjectures o sospites quan li atribueix delictes com el de terrorisme. És un informe molt contundent on Sánchez Conde estima que els fets que parla García Castellón en l'exposició raonada amb la que va demanar imputar Puigdemont no permeten deduir de cap manera la seva participació a la plataforma i que, a més bé, descarten la seva implicació. Tampoc veu indicis suficients de criminalitat contra l'altre forat, el diputat del Parlament, Ruben Wagensberg. Important també això, la fiscal diu que Wagensberg no té res a veure. En conseqüència, proposa que la causa sigui retornada a l'Audiència Nacional perquè l'instructor finalitzi la investigació. L'informe final que ha presentat la Fiscalia suposa a la tesi defensada per la majoria dels fiscals de la Sala Penal del Suprem que en una junta que es va celebrar el 6 de febrer van votar majoritàriament a favor d'investigar Puigdemont, que continua a Bèlgica des de l'any 2017. Aquests fiscals, segons el Diario, sostenen que Puigdemont va exercir de líder absolut. Mentre això passa, espera't, és que m'estan arribant coses. Ara ja ho tenim tots, l'informe del tinent fiscal del Suprem. Val? Per tant, descarta, contradiu el criteri de la majoria dels companys, 11 dels 15 estaven a favor d'investigar Puigdemont i Wagensberg per terrorisme, però ella no n'és partidària. Important. Això, cas 2. Cas 1, tornem a Dani Alves. Permeteu que belluguem amb una cosa i l'altra. Clara Martínez és presidenta de la secció del dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Clara Martínez, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Suposo que t'hem passat la sentència, suposo que us heu hagut de llegir en diagonal.
Molt en diagonal.
Perfecte, però és que tenim molts dubtes, com hi pots imaginar, com a profans en la matèria en la qual hem d'interpretar la notícia. 4 anys i mig, en principi, ens sembla, pel que s'havia demanat per part de l'acusació i de la Fiscalia, una sentència laxa, tot i que el que diu el text és que va haver-hi una agressió sexual amb penetració i sense consentiment.
Això és així, però hem de tenir en compte que des de que va reformar-se la llei el 2022 amb la llei del CSI, com que ara el delicte anomenat agressió sexual engloba diferents conductes de major o menor intensitat, doncs anem d'anar sempre en el marc penològic en el qual es valora doncs, la conducta en concret. Aquí, quan estem parlant de que hi ha una existència de violència o intimidació i, a més, accés carnal, ens estem movent en unes penes que poden anar entre els 4 i els 12 anys. El que passa que aquí, pel que estic llegint a la sentència, ens estem quedant necessàriament en el marc penal de 4 a 8 anys. Val? La raó per la qual finalment li posen aquests 4 anys i 6 mesos, pel que estic veient, és perquè han aplicat l'atenuant de reparació del dany, en el sentit de que el senyor Alves, durant les fases prèvies al judici, va no sols consignar la quantitat de 150.000 euros al jutjat, sinó que va demanar que això se li entregués a la denunciant en qualsevol cas, tant si l'absolien com si el condemnaven. Per tant, ell feia aquest acte de liberalitat, com si diguéssim, d'entregar aquests diners. Li han aplicat només aquest atenuant i, per tant, com que no li han aplicat tampoc com a molt qualificada, que voldria dir que consideren que hi ha hagut un esforç reparador molt important, ells consideren, pel que he llegit, que doncs, tenint en compte que és futbolista, que té una casa valorada amb no sé quant i tal, la seva situació econòmica, que no sé fins a quin punt és així com al final ha deixat constància la sentència, però bueno, desconec el seu patrimoni. En qualsevol cas, diuen que consideren que l'esforç que ha fet no és tan important com podia haver sigut i, per tant, li apliquen l'atenuant com a simple, és a dir, que només ens permet anar-nos a la part mínima de la pena. I per això, com que el mínim és 4, li han posat els 4 anys i 6 mesos valorant les circumstàncies de, bueno, dels fets.
Clar, el tribunal literalment diu no té cap dubte que la penetració vaginal de la denunciant es va produir utilitzant la violència, tenint en compte tant el seu relat d'aquest moment que es veu corroborat perifèricament per les proves esmentades i donada la reacció de la víctima des d'instants després de produir els fets. És a dir, parla fins i tot de violència. Literalment parla de violència. Una pregunta, si agaféssim el Codi Penal antic, de quina sentència estaríem parlant ara? O de quina... És a dir, hauria estat superior, esclar.
És més favorable aquesta regulació, sí. No recordo exactament en quin marc penal estàvem en aquell moment, sincerament. Els advocats sabem els articles, però sí. Moltes vegades anem a mirar el codi i perquè si no és massa informació innecessària.
D'acord, però el que estem parlant, el que he entès és que el Dani Alves s'ha beneficiat de la llei de l'Home
sí,
sí?
Sí, en aquest sentit, sí. És més favorable en aquest sentit.
En tot cas, evidentment, és recurrible per les parts aquesta sentència.
Sí, és recurrible en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia.
No sé si pregunto qui he de preguntar, però 4 anys i mig, tenint en compte que ja n'ha passat un a la presó, quan podria començar a sortir de la presó Dani Alves?
Bé, aquí hi ha una qüestió bastant important, que és que la llei estableix que en les penes que superen els 5 anys, el règim per accedir al tercer grau s'han d'haver complert almenys 2/3 parts de la sentència, d'acord? Clar, com que estem en una situació de que la condemna és inferior a 5 anys, doncs aquí, en cas de no voler recórrer, cosa que dubto, i de declarar la fermesa de la sentència i quedar-se així, doncs aquí el que entenc que hauria de fer el senyor Alves i la seva defensa seria doncs començar a lluitar l'àmbit penitenciari per accedir al tercer grau amb major rapidesa. Val? Llavors, aquí, tenint en compte que ja ha fet aquest pagament de la responsabilitat civil, això és una cosa que en l'àmbit penitenciari també es valora molt positivament, doncs penso que tenint en compte que ha fet un any, doncs potser d'aquí un any més podria podria començar a fer permisos. En qualsevol cas, no sóc experta en penitenciari, d'acord? I per tant, tampoc no vull posar el focus en una data concreta que tampoc no és exacta, eh? I bé, en qualsevol cas, si ara comença el règim de recursos, doncs no serà ferm la sentència. Per tant, fins que no sigui ferm, el temps anirà transcorregent.
Crec que la Mar Poyato té un detall que ens vol explicar, Mar.
Sí, que precisament Dani Alves, la seva advocada és experta en dret penitenciari. Hi va haver un canvi de defensa, recordareu que inicialment el defensava Cristóbal Martell, que va deixar el cas, i llavors el va passar i el va agafar Inés Guardiola. I aquí es veia una mica per on anirien els trets, i era que en el cas que s'estava preveient ja que la sentència seria condemnatòria, per tant, quina era l'estratègia de defensa? Anar a buscar el mínim de pena possible, que és el que han aconseguit amb aquesta estratègia de defensa, no? Per tant, ja té una advocada que la seva funció és, intentar que Dani Alves estigui al menys de temps a la presó possible.
Per tant, interpreto que suposo, Clara Martínez, que aviat podria sortir perfectament de la presó. És probable que en 2, 3, 4 mesos pugui sortir de la presó, no? Un tercer grau.
Com dic, jo
estem
en penitenciari i aquí en aquest cas és cert que la companya Inés Guardiola, que és un excel·lent professional, és experta en penitenciari, però també penso que ha fet un excel·lent treball en l'àmbit processal, no, i la defensa del que és el judici. Jo no estic tan d'acord amb el fet de que s'hagi enfocat tant de cara al penitenciari, perquè crec que ha defensat el judici d'una manera, doncs, anar a per totes, no? A buscar l'absolució. És cert que això, sempre busquem l'absolució, però en el pitjor dels casos, no? Busquem la pena mínima, no? Llavors, jo penso que recorreran, m'estranyaria que no ho fessin, no? En aquest context de que han buscat tant l'absolució i que no va haver possibilitat tampoc d'acord, que tot i que es plantejava, no? Els mitjans de comunicació en fèieu bastanta referència, jo penso que realment no està sobre la taula de forma real, no? que es conformés. Però bé, tot i així, jo crec que recorreran i si no surt bé, llavors, òbviament, treballaran en el penitenciari el més aviat possible.
Molt bé. Alguna pregunta, algun dubte que hi hagi a la taula sobre aquest tema que li vulguin preguntar a la Clara Martínez, o ho deixem aquí i així ja... Perfecte. Sí, bueno, sí, una que és la simplificació, eh? Teòricament, si Dani Alves no hagués pagat aquests diners... Perdó, aquests 150.000 euros on van? Perquè la víctima va dir que no volia arribar a un acord econòmic. On van aquests diners?
D'això em fa expressa menció la sentència, pel que he vist, i realment aquests diners van a ella. Si ella després no els vol acceptar i els vol donar a una organització o el que vulgui, doncs ho podrà fer. I si no ho vol, com que se li ha imposat una multa, el senyor Alves, doncs, es podria, en el seu cas, doncs destinar això al pagament de la multa. Però el que diu la sentència de forma molt clara és que no es pot deixar a la voluntat de la víctima el que vulgui o no vulgui acceptar un oferiment d'una quantitat econòmica que d'alguna manera impediria, no, a l'acusat beneficiar-se d'aquesta rebaixa penològica, no? Perquè llavors, clar, ens podríem trobar, doncs, que diguessin no, jo no ho accepto per tal de que no se li pugui aplicar aquest atenuant, i això tampoc és disponible, per part de l'acusació. Per tant, aquí sí que ho ha ponderat correctament la sala, sota el meu parer, i bé, doncs suposo que ara, en fase d'executòria, un cop sigui fem la sentència, li hauran de demanar si ella accepta rebre aquests diners, i si diu que no, doncs ja suposo que demanaran que se li doni el destí oportú, bé, pel pagament de la multa i la resta a l'Estat o tal. En qualsevol cas, no penso que torni cap al senyor Alves aquests diners. Vaja, seria una mica estrany.
Absurd, sí. La pregunta que anava a fer és, si Alves no hagués pagat aquests 150.000 euros i se li hagués aplicat l'atenuant, clar, quina pena de presó li hagués cagut? És a dir, aquests diners de quants anys de presó l'han eximit?
Aquí el que passa és que ens hem situat necessàriament entre els 4 i 6 anys de presó, d'acord? Perquè com que hem dit que anava de 4 a 8, doncs el fet de l'existència de l'atenuant ens ha permès quedar-nos a la part inferior de la pena.
Val. Aviam, el Pere Mas volia fer una pregunta. Sí, Pere.
Sí, és una mica tècnica, però potser ens aporta alguna cosa. El marge de recurs que hi ha davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què es basa? És a dir, es tornen a discutir els fets, es basa en la pena aplicada? Ho dic perquè a vegades que alguns recursos en instàncies superiors només es poden discutir qüestions formals o de protecció de drets i d'altres on es pot discutir la pena. O sigui, què pot passar? Quin marge dona el Tribunal Superior a l'hora de rebatre aquesta sentència?
L'àmbit de recurs de l'apel·lació és més ampli que l'àmbit de recurs de la cassació, d'acord? Per tant, hi hauria més motius de recurs en apel·lació.
Ara estem parlant d'una apel·lació, dit vostè abans? Sí, davant
del... Exacte, sí, sí. En primer lloc va l'apel·lació i després cabria, en el seu cas, la cassació al Tribunal Suprem. Però què passa? El que dic, els motius de recurs de l'apel·lació són més amplis i inclouen des d'error en la valoració de la prova com a infracció de llei, que és al·legar la inaplicació o incorrecta aplicació d'algun determinat article del Codi Penal, no? Doncs com seria, doncs dir, se m'ha aplicat o no se m'ha aplicat, per exemple, l'atenuant de l'embriaguez, no? El consum d'alcohol. I això el que passa és que aquest cas concret és un cas, sota el meu parer, molt fàctic. El que s'estan jutjant aquí són realment qüestió de fets, no? De considerar provat si s'ha produït aquest fet o no s'ha produït aquest fet. Per tant, jo veig molt difícil que això pugui accedir a l'àmbit de l'apel·lació. És a dir, jo no veig que hi hagi via per després anar en cassació, perquè la cassació sí que està restringida al que anomenem infracció de llei, no? Per tant, a l'àmbit de l'apel·lació, davant del TCJ, la seva defensa sí que podrà qüestionar moltes parts d'aquesta sentència. Per exemple, veig que se li han desestimat tota una sèrie de qüestions prèvies que bueno, ja es va desestimar a l'inici del judici, però ara ha quedat recollit a la sentència. Doncs aquestes qüestions prèvies de vulneració de drets fonamentals, d'un procés a totes les garanties, jutge imparcial i de més qüestions que veig aquí de sentència, doncs això ho podrà reproduir. D'altra banda, podrà demanar també la revocació de la sentència per considerar que hi ha un error a la valoració de la prova. És a dir, on la sentència diu que la declaració de la víctima és creïble, per exemple, doncs m'imagino que qüestionaran que no és creïble per tal i altre argument, no ho sé, però és més qüestió fàctica. La qüestió jurídica de que ens donaria lloc a la cassació la veig més complicada aquí, però en qualsevol cas en l'apel·lació podrà fer tot aquest seguit de motius.
Val. I ara sí que va la volta, és que hi ha molta gent que m'està fent preguntes tenint en compte les teves explicacions. Clara, que és que hi ha em pregunten, clar, si Dani Alves, en lloc de ser un exfutbolista milionari, fos una persona insolvent, incapaç de pagar 150.000 euros, hauria pogut accedir a aquesta rebaixa de pena?
Aviam, difícilment hagués pogut pagar doncs una quantitat com aquesta, no? Però també és veritat que precisament el que valora la sala és l'esforç reparador, d'acord? És el que he comentat abans. Llavors, en aquest cas, per què la sala li ha posat l'atenuant com a simple? Perquè ha considerat que, atès les seves capacitats econòmiques, que com jo dic, jo desconec, doncs consideren que no s'ha esforçat especialment, no? Sí. En canvi, posem el supòsit d'una persona que no és milionària, que és un treballador doncs que guanya els seus, 2.000 euros al mes o tal, i que té estalviats 10 o 15.000 euros i només té la propietat de casa seva juntament amb la seva dona, per posar un exemple, val? Doncs si aquesta persona consigna tots els seus estalvis i fa un oferiment, per exemple, de vendre la seva meitat de la casa per posar els diners i tal i qual, doncs aquí es considerarà que, tot i que arribi a una quantitat molt inferior, doncs que està fent un esforç reparador molt gran, perquè té unes capacitats econòmiques més limitades i, per tant, l'esforç que està fent és exagerat, no? Per tant, li haguéssim pogut aplicar llavors l'atenuant molt qualificada. Això també ja dic que és discutible i valorable per la sala, en qualsevol cas, però bueno, jo defensaria això. Per tant, sempre es té en compte la capacitat econòmica de l'acusat.
Va, moltes gràcies. Moltes gràcies, Clara, per les teves explicacions. T'ho agraeixo molt, de debò, perquè crec que has estat molt clara amb determinats temes que, efectivament, el que ens fan ara és posar molts dubtes sobre el que està, sobre el que està passant, sobre aquesta sentència de 4 anys i mig per Dani Alves. Clara Martínez, repetim, és la presidenta de la secció de Dret Penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia.
Com Jordi Basté. Estàs?
Pues no me quejo. La verdad es que bien, contento con las cosas que hago.
O sigui, la setmana que ve farem un Madrid DF, perquè avui no podia l'Anton, perquè no podia el... I dic, però jo vull parlar amb el Pablo avui. Què et sembla aquesta sentència de Dani Alves, per cert, Pablo Iglesias?
O sea, es muy interesante porque se pone por fin el centro en el consentimiento. Si os acordáis de aquella entrevista que hizo la ministra de Justicia del PSOE en la SER, en la que decía, basta una heridita para demostrar que hay agresión sexual. Por suerte, en este caso, el fundamento para entender que hay una violación es la falta de consentimiento de la víctima. Y esto yo creo que supone un enorme avance que hay que agradecer a las feministas que desde el Ministerio, con una oposición judicial y mediática enorme, fueron capaces de sacar adelante algo que hoy es un consenso entre todo el mundo y que se ha visto en el caso Alves, pero que se vio también con el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. La clave para que podamos hablar de una agresión sexual es, ante todo, el consentimiento de la víctima. Si no hay consentimiento, hay agresión, por mucho que sea difícil demostrar marcas en la piel.
Ha dit la de la presidenta del Dret Penal, de l'Advocacia, que, de totes maneres, Dani Alves s'ha beneficiat de la llei del sí és sí.
Yo creo que ese es un argumento que se repite muchas veces, pero que tiene que ver con la voluntad de los jueces. La ley da margen a los jueces para que estimen la gravedad de lo que está ocurriendo. Y hay algo muy llamativo desde que no está Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, y es que esos contadores de violadores que aparecían en algunos medios de comunicación han desaparecido y ya no se aprecia una voluntad tan reiterada por parte de autoridades judiciales de utilizar su cargo políticamente, que es algo que hemos visto en el caso de la ley solo sí es sí, pero que estamos viendo también cada día con la cuestión de la amnistía. Que los jueces son operadores políticos es algo que nadie puede discutir en el conjunto del Estado y que en Cataluña sabe todo el mundo.
Són 3:15, parlarem ara del tema de Dani Alves, una estona, una mica més, perquè també el Toni Muñoz ens vol explicar una cosa un moment i també en sap d'aquest tema i molt, i li podrem preguntar també el que sigui. La Marco Poyato continua a l'Audiència de Barcelona i després, si em permetreu, anirem a petar, que ens passarem avui una miqueta de les 11, si algú ha de marxar, que ens ho digui, però és que no, perquè és que hi ha el segon tema, que és el tema de que hem sabut aquest matí, de que la Fiscalia dona la raó a Carles Puigdemont, a Ruben Wagensberg, i diu que, Wagensberg, si vol, ja pot tornar, bueno, encara no, per si de cas encara no, però que podria tornar de Suïssa, perquè el que està dient és que García Castellón s'està, basa totes les seves investigacions en conjectures. Però des d'aquí te'n parlem. D'aquí uns moments el Toni Muñoz, el tenim, el Toni? Hola, Toni, què tal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Molt bé. Escolta'm una cosa, Toni, és que m'has enviat una cosa que em sembla molt important, que és que l'Alves ja pot començar a demanar permisos per sortir.
Clar, perquè en principi un cop ja tens la condemna, quan has complert una quarta part de la condemna ja pots començar a demanar permisos ordinaris, és a dir, permisos de sortida, que crec que són uns 40 dies l'any. Doncs clar, si amb aquesta pena que li hem posat ara a l'Audiència de Barcelona, que és de 4 anys i mig, tu calcules una quarta part de la condemna, si no he dividit malament, surten 13 mesos i mig, i ell ja porta 13 mesos i mig a la presó. Per tant, a partir d'aquest moment, Dani Alves pot sol·licitar a serveis penitenciaris sortir amb permís ordinari i, en principi, doncs ja tindria dret a poder començar a sortir de la presó.
Val. Clar, però aquí jo tinc aviam, Toni, tu com valores, tu que has seguit el cas des del primer dia, com valores aquesta sentència?
La veritat és que, bueno, estem una mica sorpresos, no? Perquè s'ha de dir, doncs, que Dani Alves sempre porta un any a la presó, se li demanaven penes molt dures, de 9 anys i fins i tot de 12 anys, que és la pena màxima per agressió sexual, i clar, quan hem vist que li imposaven una pena de 4 anys i mig de presó, doncs ens hem quedat sorpresos, no? I bé, bueno, és això, sobretot sorpresa, perquè considerem, no, que és una mica més baixa del que tothom més o menys ens esperàvem, no? Després també d'haver vist com havia, s'havia desenvolupat el judici, no? Aleshores, bé, aquesta, també aquesta atenuant, no? Aquesta atenuant que se li aplica per justificar aquesta rebaixa de la pena, no? Recordem, doncs, que la mínima eren 6 anys, doncs se li rebaixa fins als 4 anys i mig, perquè considera aquesta atenuant, doncs, d'haver pagat aquests 150.000 euros. Però, en fi, no sé, després, és veritat, és el que també estaves comentant tu, Jordi, que t'estava escoltant, i realment, clar, la sentència és molt dura i explica uns fets gravíssims, no? És a dir, bueno, que ha ampliat la violència,
sí.
No existia consentiment, fins i tot detalla una cosa que crec que és important i fins i tot és novedosa, i és que el consentiment ha d'existir en totes les pràctiques sexuals que es fan en el marc d'una relació. És a dir, no només en dir, d'acord, anem a tenir sexe, sinó en cadascuna de les pràctiques que es fan durant el sexe, no? Jo crec que aquest és un element novedós, però per això sobta, doncs, que al final la pena sigui més baixa, com, clar, s'havien parlat de penes de 9 i de 12 anys de presó, no?
Marc Poyato, digues.
Sí, a mi el que em sobta d'aquesta sentència, hem parlat molt d'aquest relat dur, no?, del que li va passar a la víctima, però és que quan parla de la declaració de Dani Alves, recordem que Dani Alves va canviar la seva versió diverses vegades, no sé si van ser 3 o 4, no?, que això apuntava, doncs, que estava mentint, perquè cada vegada que declarava davant del jutge explicava una cosa. Doncs bé, diu, respecte a l'acusat i la seva versió dels fets, la sentència recorda que no té l'obligació de declarar i de fer-ho la falta de credibilitat de la seva declaracions exculpatòries no constitueix una prova de càrrec de la seva culpabilitat. Diu, perquè també té el dret constitucional a no declarar contra si mateix. Diu, tampoc que l'acusat incorri en contradiccions o el seu relat no s'ajusti a l'ocorregut, en tot o en part. No suposa que hagi de considerar-se més autor dels fets. A mi m'ha sorprès això. Vull dir, el que està dient és, bueno, no vam tenir gaire en compte, no, tot el que va declarar Dani Alves, ni les vegades que va arribar a canviar de versió per explicar els fets.
Aviam,
digues,
Neus Tomàs.
Una pregunta pel Toni, que ha seguit el cas, o la mare. El que estem veient tota l'estona és que, com que l'Alves va cometre la violació, que està condemnada, és a dir, es reconeix que la va violar i que no va dir la veritat en les seves diverses versions, que és veritat que com a imputat, doncs, no tenia l'obligació, no era un testimoni, però el que queda demostrat és que la va violar i que, per tant, la víctima tenia raó. Però la meva pregunta és, com que es va cometre aquesta violació en el període en el que la pena mínima eren de 4 anys, en teoria el tribunal està obligat a imposar la pena més favorable a l'acusat, no?, que és el que diuen els magistrats en la sentència. Llavors, pels que no ens dediquem al dret ni seguim judicis, el tribunal podia haver fet una altra cosa, és a dir, podia haver aplicat una pena més alta, o en base a aquest principi del més favorable a l'acusat no tenia gaire més marge?
Jo crec que des del punt en què el tribunal vol condemnar i veu clar que s'han acreditat aquests fets, el que no entenem és que parteixi dels 6 anys per tirar enrere, no? És a dir, potser també se li podia haver aplicat, és a dir, una pena més alta ja d'entrada, no? Això jo crec que és el que sobta, perquè està parlant i està descrivint uns fets molt greus, que és el que es comentàvem abans, no? I a part que dona plena credibilitat a la víctima, és a dir, no només pel seu relat, sinó perquè també, per exemple, doncs, parla, doncs, que hi havia existència de lesions en el genoll de la víctima i que, per tant, això implica que Dani Alves, doncs, va fer que s'ajupís per col·locar-la al terra i violar-la. Vull dir que està descrivint uns fets molt greus que després no se diuen, diguéssim, amb la contundència o aquesta poca contundència de la sentència. Jo crec que això és el que més sobta d'aquest cas, sincerament.
Ja. Aviam, perdona, David, sí. Fernández.
Jo dues coses només, que estic molt d'acord amb el que deia el Toni ara, que segurament el que sorprèn o inquieta és que entre la duresa de la sentència i, no, i la pena més baixa pràcticament possible, no? Que la teva intuïció ja t'ho ha dit, vull dir, no, deies, a la franja baixa no, a la baixíssima, perquè la, no, la més baixa és 4 i em sorprèn. La veritat, i l'altra que és que si hagués de fer en termes penals un titular diria que qui realment ha guanyat és la defensa de Vinés Guardiola, no? Amb perspectives també de dret penitenciari, perquè està pensant ja molt, molt més enllà, i és a la millor de les millors sentències, és a dir, la sentència més baixa que podria tenir Dani Alves, per alguna cosa, jo, hi ha alguna cosa que se m'escapa i que no entenc, i tot el suport.
Sí, jo tinc dues preguntes pel Toni, o si vol contestar la Mar, com vulguin. Bueno, primera, que no em vull imaginar com està la víctima en aquests moments, que això també, oh, sí, estem parlant del Dani Alves, però estem parlant d'una persona que ja ha hagut de passar el trauma d'anar a declarar el judici i ara passar el trauma i el rebot de dir mira, hem d'anar a presentar un recurs perquè això ha quedat baix. Llavors, dins aquest desconcert de dir, això podia anar de 4 a 12, els uns en demanen 9 i els altres 12, llavors de 4 a 8, bueno, ara de 4 a 6 i rebaixem pels 150.000 i queden 4 i mig. Pot haver passat, Toni, que s'hagi buscat que no hi hagués un vot discrepant en el tribunal i aquest buscar la unanimitat hagi provocat un consens a la baixa?
Sí, sí, podria haver passat. Això de moment no ho estic veient que hagi sortit. És a dir, si hi hagués hagut discrepàncies, hagués hagut un vot particular, no?, que s'hagués desmarcat, diguéssim, del sentit general de la sentència. En aquest cas no hi és. És veritat que és possible, doncs, que no hi hagués unanimitat, però també m'estranya, eh? Perquè si pensa que han trigat 2 setmanes en redactar això. Per tant, vol dir que s'han posat d'acord molt ràpid. No? Vull dir que jo crec que el tribunal sí que ho deu haver vist molt clar des del primer minut, però en qualsevol cas és això, és a dir, jo crec que el que hem d'intentar entendre, i jo crec que és el nostre objectiu avui, és intentar això, explicar per què si Dani Alves ha passat un any a la presó, en presó preventiva, perquè a priori no es creia en el seu testimoni, sempre s'ha donat una total veracitat al testimoni de la víctima, i tot això, és a dir, se l'ha tractat amb una duresa que després la sentència no ha reflectit, és a dir, perquè en el moment en què l'imposen pràcticament la pena més baixa del delicte d'agressió sexual, vol dir, doncs, que, en fi, sí, s'han cregut a la víctima, però al final aquest atenuant, doncs, li ha servit, doncs, per això, per assolir pràcticament la pena més baixa del delicte.
Clar. I l'altra pregunta, perdó, és molt ràpida, que parlant del tema de concedir permisos, dies a partir d'això de la pena i tot i de més, s'ha tingut molt en compte, cada cop que demanava sortir en llibertat pel motiu que fos, el risc de fuga. És evident que hi ha un risc de fuga palmario, que dirien els advocats. En aquest cas, això, a l'hora de demanar permisos a institucions penitenciàries o a la presó o a la Junta de Qualificació o no sé qui li demanen, pot influir o no? O ells senzillament aplicaran...
Sí, jo crec que sí, 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 clar. És a dir, tindran
perquè, o sigui, el senyor és evident que s'anirà, si el deixen anar.
Sí, sí, bueno, sí.
Home, no es quedarà aquí a Barcelona a les Rambles a passar el dia mentre sabem que ha de tornar a la presó.
Sí, sí, però ara per exemple, quan conformarem parlant aquí al món a racons, van arribant missatges de tot arreu que ens diuen que, bueno, avui en dia els permisos ordinaris no s'estan concedint gaire, després altres ens comenten, doncs, que potser s'ha de complir una tercera part de la condemna, però, en fi, una tercera part és d'aquí uns quants mesos, vull dir que no ens n'anirem gaire més enllà en el temps, vull dir que és veritat que Dani Alves sí que començarà a treballar en aquesta via, en poder sortir quan abans, i ell suposo que s'assegurarà això, doncs, que no li puguin dir que, bueno, que fugirà, no? És a dir, aleshores suposo que entregarà el passaport i ho posarà tot a disposició de la justícia perquè el deixin sortir, no? Jo crec que ara és això, veure quan comença a demanar aquests permisos, i també veurem, doncs, si serveis penitenciaris li acaba concedint.
Mar, vols dir alguna cosa?
No, estic molt d'acord amb el Toni, amb això dels permisos, de tot el tema, perquè ara també caldrà veure com actua la seva defensa, veure com es planteja, no? Primer, s'ha de veure si es comencen a demanar aquests permisos, tot i que la sentència no sigui ferma, perquè, com comentava abans l'advocada, hi ha possibilitat de presentar dos recursos, primer aquí el TSJ en apel·lació i després poden arribar fins al Suprem en cassació, tenint en compte que ha estat un any, més d'un any en presó preventiva i que no se l'ha deixat sortir, no sabem si ara, com que aquesta sentència va a la baixa, potser, doncs, abans de que sigui ferma, sí que ja té la possibilitat, doncs, de demanar algun permís. Vull dir, ara s'ha de veure una mica quina serà l'estratègia de la seva advocada, que jo torno a remarcar, és que és experta precisament en això, en dret penitenciari.
Toni, gràcies,
A vosaltres.
Mar Poyato, moltes gràcies també a tu, que vagi bé.
A vosaltres.
De moment, si alguna novetat ens ho fa saber, Marc, que continua en directe a l'Audiència de Barcelona, per exemple, diverses coses.
Sí,
digue'm.
Ah, val, perfecte.
No, estem, no, continuem esperant a veure si surten els advocats.
Molt bé, ens ho fa saber, si us plau. Per exemple, hi ha una cosa que està bé, que és que hi ha marge pel recurs, per la víctima, perquè tenia atenuant per haver pagat, no implica reparació del dany, eh? O sigui, això, en fi, veurem. Són 2:50. Vaig a la publicitat i ara sí, amb Pablo Iglesias, amb David Fernández, també amb Pere Mas, amb Nos Tomàs, a Concepció Barai, amb Tiet Riba. Parlem de la decisió de la Fiscalia, que torna a reconar i assenyalar Manuel García Castellón, que s'està convertint en un subjecte clarament polític aquests últims mesos. Ara en parlem.
Arriba el robot de cuina de Lidl Monsieur Cuisine Smart, escollit producte de l'any. Reserva-la amb l'app Lidl Plus fins al 25 de febrer i vine-la a buscar a la botiga. A més, et tornem 200 euros en cupons per futures compres. Lidl, marca la diferència.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a cepsa.es.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta air fryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Si et vas quedar en els quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint,